A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a avui divendres, per nosaltres l'últim dia de la setmana, diguem, de presència aquí a la ràdio amb La Tertúlia. Avui tinc mixitat a La Tertúlia, quan m'agrada i com pot ser, Irina Rybalchenko, benvinguda.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Enric Sorribas, gràcies per estar aquí.
A vosaltres.
Benvingut. Bueno, no parlem de futbol, ja que hi havia pretertúlia.
No cal, no cal.
Us la deixo per al dilluns.
No cal, no cal, no cal.
No cal. Com deia el Schuster, aleshores no fa falta que hi digui res més, no?
No hace falta dir nada más.
Exacte, exacte. No, parlem més d'altres coses. Una cosa, parlant de números, ahir es deia, doncs, salari medià i salari mitjà, 2.000 i escaig euros, 2.500 per l'altre. Cert que, a vegades, quan s'anuncien aquests números, entre el que s'anuncia i la realitat després del que es troba al carrer, gent, situacions, tal, o gent que fins i tot té dues feines, perquè dius, sí, arribo a aquesta quantia, però no només amb una feina. Els números a vegades es poden fer parlar i interpreten les coses d'una manera errada o que poden molestar a vegades persones també, no? Irina, vosaltres quin feedback teniu a vegades també quan llegeixes això?
Com diuen, hi ha tres tipus de mentides. Una mentida greu i estadística. En aquest sentit, nosaltres parlem d'una estadística que... Evidentment, hi ha una diferència brutal entre salari més petita i salari més gran al país. I aquest salari mitjà és molt, molt, molt simbòlica. Jo crec que no és realitat.
Sí, és una cosa que a vegades dius, ostres, dius, anuncien això i després dius, no, és que mira, hi ha tantes persones que estan amb necessitat d'ajudes i altres coses, dius, caram, dius, entre poc i massa, no? A vegades, Enric...
Bueno, és que les estadístiques al final tenen la lectura que li vulguis donar. O sigui, la mateixa estadística jo te la puc posar de dret o de l'inrevés i és la mateixa xifra, no? Jo crec que parlar de... Quan parles de mitges o en aquest cas de medianes, és molt complicat, no? I posaré una broma tonta, no? Però hi ha dues persones i dos pollastres. Una persona menja dos pollastres, l'altra no se'n menja cap. L'estadística diu que tothom té un pollastre, no? És la mitja. Un mor a fart i l'altre mor de gana. Pues, doncs aquest seria un escenari, no? Aleshores, quan parles de xifres així fredes i fas aquesta mena d'anàlisi és molt complicat, i més quan parles en aquest cas de mitges o medianes, no? Que són, depenent per què, poden tenir un cert sentit. Quan parles de salaris que van vinculats a persones, ja deixa molt que desitjar.
El que sí que, a més, bueno, la massa salariada ha crescut, 48.100 persones, o sigui, un 2,4% més. Doncs, Déu-n'hi-do, dius també el que influeix en aquests números també, dius, vale, són més, dius, aleshores dius, bueno, això vol dir que hi ha uns quants que encara guanyen més i els altres que estan, doncs, per sota aquesta mitja.
Sí, bueno, és que aquí al final és el que et dic, no? Quan, bueno, també deia la Irina, no? Entre els dos extrems, o sigui, si féssim la famosa campana de Gauss, que es diu, no? Que busques la normalitat, no? I te fos aquella campana, doncs possiblement els dos extrems quedarien molt, molt allunyats. I possiblement d'aquest 2,4% més de població activa, doncs segurament trobarem també una miqueta de tot. També tinguem en compte que la pujada respecte a l'any anterior ve vinculada també perquè hi va haver un increment del salari mínim, no? Això també influeix, i també l'IPC de l'any, que si no oblidem va ser també relativament alt. També. Això també va influir en que també tinguem aquest augment en el salari mitjà i per lògica el medià.
Sí, tot repercuteix i al final tot suma, no, Irina?
Per dir-ho així. Sí, depèn de com comptem. Quanta gent té un salari minimal, quanta gent té un salari maximal i tot això, clar que té una influència.
Sí, hi havia un ministre portuguès que deia, doncs, si Andorra doncs, no tingués... d'agricultura i funció, el senyor Joan Manuel Fernández, ara l'he trobat. Si residessin tots els portuguesos que viuen a Andorra, el PIB cauria. Dius, sí, és cert, sí. Que...
He llegit aquesta notícia, també. Sí.
No, és cert que dintre de les 150 i algunes nacionalitats que tenim aquí, n'hi ha que tenen una massa, diguem, de representació més important que d'altres, però clar, molta gent, segons espanyols, portuguesos i altres que són més presents, clar, a vegades són molt reivindicatius de les funcions que tenen en el sector tan empresarial, de serveis i tal. Dius, clar, si treus aquestes equips milers de persones, dius, com queda el país?
Sí, i tant. I si el nivell de la vida començarà a pujar, aquesta gent no podrà viure aquí.
Quan parlem d'aquest nivell de vida, és cert que també hi ha hagut un flux, diguem, migratori, segons la situació econòmica del país d'origen, per dir-ho d'aquesta manera, encara que no és una cosa que m'agrada, perquè molta gent porta potser 20 o 30 anys i encara que has nascut en un país et pots sentir molt més al país d'acollida que estàs, no? Però clar, segons la situació, dius, no, escolta, si econòmicament el país d'on soc natiu o dels orígens de la família ara va millor, doncs me'n torno cap allà, i és una miqueta el que passa també amb aquesta corba demogràfica que tenim.
Sí, estic d'acord.
Sí, perquè bueno, és que a més tinguem en compte que som un país on la força migratòria és molt important, és a dir, i això es veu cada any amb l'augment de població que hi ha, i a més ho compares amb l'índex de natalitat propi del país. Aleshores, és normal que si estàs al país d'acollida però la situació econòmica no et permet viure bé o poder capitalitzar alguna cosa pel teu futur i en el teu país d'origen la situació ha variat, o en un altre país de l'entorn la situació és millor, doncs que la gent migri, no? I això és un risc que com a país hem de contemplar, perquè és un país que estem basats en el servei implica persones, i si resulta que les persones que donen servei no poden estar al país, doncs el cercle no farem rodó, eh?
No funciona. El que sí és cert que s'ha anunciat que havien crescut doncs, més importància de mexicans, curiosament, i brasilers també, dius, caram, dius, clar, són nacionalitats que et sorprèn una miqueta, no? Estem acostumats a lo més a continent europeu i a prop, sí que, com deia abans, no? 150 nacionalitats a Andorra, que et quedes una miqueta parat quan t'ho diuen, dius, caram, brasilers, mexicans, dius, sobte.
Això potser té una relació amb campanya publicitària d'Andorra Turisme, perquè aquest any van començar a fer publicitat a Mèxic i Brasil per la gent, per promocionar Andorra, i potser això és un motiu perquè aquesta gent va venir.
Sí, una relació de causa-efecte, però bueno, tu que ets russa, hem tingut també molta població russa, tant de turisme, ara potser una miqueta menys.
Jo voldria que aquí hi ha una diàspora a Europa, en general. Hi ha molta gent que viu a Espanya, França, Alemanya, aquí a Andorra també hi ha un percentatge, potser 1 o 2% de tota la població són russos. Però aquesta gent potser no viu sempre aquí, potser té residència passiva i viatja al costat, a Europa. Però sí que hi ha aquesta tendència que la gent arriba a Andorra perquè busca vida millor.
Ara que has dit una paraula, és per fer la broma, dius residència passiva i residència passiva, no? Podria ser?
Residència passiva, sí.
Podria ser així, no? Potser
sí,
és per això que
sí.
tenim russos, no?
És una oportunitat, no? Si és passiva és com una oportunitat de viure aquí sense treballar. Per la gent que té la situació econòmica favorable, pot fer qualsevol coses, treballar a distància o escriure novel·les, qualsevol coses.
Del que hem, que en la part bon humor, és cert que Rússia és un país immens, molt desconegut per molta gent, entre cometes, bueno, per als esdeveniments que tenim presents des de 3 anys, aquest conflicte, no entrarem en el tema, però és cert que la perestroika i l'obertura, diguem, de una part de la població russa cap a, diguem, a la resta d'Europa d'informació i tal, hi ha hagut un canvi, diguem, petit dintre de la societat de veure les coses, perquè clar, no és el mateix viure a Moscou o a Sant Petersburg que si estàs de l'altre cantó, als Urals, per dir-ho així.
Però d'altra banda, ara estic en una entrevista amb un senyor que em va explicar la història de tango. És un senyor d'Argentí i em va dir que a l'inici del segle XIX També hi havia una tendència quan la gent de Rússia va anar cap a Argentina per buscar la seva vida. És a dir, que no hi ha una relació amb perestroika o amb conflicte entre Rússia i Ucraïna. Sempre hi havia aquesta tendència. La gent intenta buscar lloc confortable per viure.
És una, sí, una voluntat de millora, per dir-ho així.
Sí, home, és normal que tothom tingui la intenció d'estar millor, no? I parlant del que de Mèxic o Brasil, home, són països que socialment tenen un conflicte bastant important. Aleshores és fàcil, doncs, que si vols plantejar-te alguna cosa a futur, doncs vagis a buscar un país on creguis, no?, que l'escenari és més favorable. I Andorra, en aquest cas, és un exemple clar, no?, d'això. I per això tenim 150 nacionalitats, que aquí les podem repartir, no? Però que possiblement... Bueno, i això també ho veiem, per exemple, les temporades d'esquí amb els temporers, no? Molta gent, o ara hi ha molts, ven d'Argentina, no? I per què? Bueno, perquè veu que hi tenen unes possibilitats que en el seu país no tenen, o fan les dues campanyes, i aleshores, tot i que estan molt lluny, doncs sí que és un escenari que et planteja opcions per viure millor.
Del que dius, Enric, l'altre dia hi havia un inici de jornades que feien a l'Era del Raser, a Ordino, on es celebraven 30 anys de relacions diplomàtiques entre Argentina i Andorra.
Sí, sí.
Clar, dius, també hi ha hagut una època on monitors andorrans anaven a treballar a Argentina, també.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, per això que al final... No, són les relacions entre països, venen de molt lluny, no? La Irina acaba d'explicar, no?, la casa de Rússia i Argentina, que et podria sobtar molt, no? Ostres, doncs què ha passat, no? Jo crec que al final aquests fluxos migratoris, que moltes vegades va per èpoques, perquè jo recordo l'època justament de la postguerra espanyola, molts espanyols van a Argentina, no? I ara, doncs, aquest procés és a l'inversa. Jo crec que al final són vasos comunicants, quan les coses van... o pendulars, no? Quan les coses van bé en un lloc, doncs tens un flux que va en una direcció, i quan van bé a l'altra, doncs el flux es mou cap a aquesta altra direcció. Per tant, jo ho posaria dins d'un escenari que, en un context de llarg termini, són moviments absolutament naturals.
D'aquests moviments, és cert que, bueno, nosaltres, com deies molt bé, Enric, hi ha... Andorra s'ha construït amb l'immigració, això no ho podem negar. Jo sempre dic a vegades a persones, diuen, no, és que a mi quan els meus avis van venir a Andorra l'any 52 hi havia 6.000 habitants. Que et dius, imagina't Andorra, tot el Principat amb 6.000 habitants, et dius, Déu-n'hi-do, quan deies que anaves d'Andorra a Belles Caldes era una odissea, quasi.
Sí, sí, sí. Sí, dos carrers, només.
Sí. Sí, sí. Bueno, i si vides fotos velles d'Andorra, doncs sobta. El que sí... hi havia, doncs, el Consell s'ha parlat d'un tema d'immigració irregular, fet de nens que estaven escolaritzats que estaven o amb un buit legal o no amb els tràmits adients. Cert que són coses que et saben greu per la situació de les famílies que s'hi troben confrontades. O sigui que tampoc hi ha, per les pocs casos de 22, realment una escletxa on vulguis, no, mira, hi haurà un canal com pot ser, doncs, la gent que travessa el Mediterrani, per dir-ho així.
Bueno, aviam, aquí tinguem en compte que és un país molt petit, on pràcticament tots ens coneixem, i això ajuda molt, i que a més el flux migratori és únic, és a dir, o t'entra pel nord o t'entra pel sud, vull dir, no tens més història, vull dir, no tens connexió aèria, no tens connexió de tren, per tant, sempre és per carretera, bueno, pots passar, no?, la muntanya, però diguem-ne que no és el procés natural. El procés natural és entrar en un vehicle, pots entrar pel nord i pel sud i després un cop establir-te aquí de manera il·legal, però aquest flux tampoc pot ser molt gran, no? perquè precisament és un país petit on, en cas que això es donés de manera molt habitual, doncs la població se n'adona, no? Aquí et sobta tot, no? Aquí apareix una persona nova i te la quedes mirant i, ostres, i si la veus cada dia, per exemple, comprant el pa o cada dia al parc davant, al final acabes contactant amb aquesta persona. Per tant, totes aquestes casuístiques de situacions irregulars, per sort, en el país no són comuns com poden passar en d'altres països, bueno, d'arreu del món, perquè Estats Units es queixa del flux migratori amb Mèxic, Europa es queixa del flux migratori amb els països del nord d'Àfrica, per tant, és una situació que és bastant comú.
A mi personalment, perquè a mi m'agrada viure a Andorra, perquè no em sento com sigui una estrangera, perquè el meu entorn són la gent de França, d'Espanya, d'Argentina, de Mèxic, de Brasil, de Colòmbia, és a dir que Andorra és un país molt tolerant i hi ha molta gent d'altres països que viuen aquí.
El que dius, Irina, en altres casos ho hem esmentat, és que aquí tenim diverses, diguem, persones de confessió religiosa diferents, equis nacionalitats, i una vegada ho hem dit, que nosaltres podríem ser un exemple a Nacions Unides d'harmonia i de benentesa, dius, perquè t'és igual que el teu veí sigui jueu, sigui musulmà o tal,
sí,
la gent es creu pel carrer,
respecten tots.
I tothom es respecta. Sí. No tinc constància que hagi hagut diferències per a ètnies, tribus, per dir-ho també així, o confessions religioses aquí al país.
Sí, sí, i avui és un dia molt important, potser serà un dia històric, tots estem esperant les notícies d'Istanbul, perquè ara, a aquesta hora, hi ha una reunió sobre el tema de conflicte entre Rússia i Ucraïna, i espero que poden resolucionar aquest problema i nosaltres podrem viatjar sense cap problema aquí a Andorra, igual que andorans podran viatjar cap a Moscou, com va sigut abans.
El fet que, ja que esmentes la cosa, cert que, jo entenc que per la població russa el president que tenen no forçament és la millor elecció per tots. Hi ha gent que estarà de l'opinió del senyor Putin i altres que no.
Sí, com cada comunitat.
Exacte, com cada comunitat.
Tenen el seu pro o contra.
Exacte, el que és cert és que tinguent el passiu d'aquesta persona per la seva experiència, diguem, dintre les institucions del KGB i altres, clar, la manera que pot tenir de pensar d'un país i d'altres coses pot tenir una versió molt empírica respecte a l'opinió popular, també. O sigui, està molt en oposició entre el que pensa la gent del carrer o el que li volen donar els mitjans de comunicació com opinió i visió respecte a la realitat,
sí,
també.
Sí, la llibertat de l'expressió sí que existeix, però jo crec que amb internet nosaltres tots podem tenir els nostres canals, podem expressar-nos i no és el mateix com vam tenir fa, per exemple, 20 anys, quan no existia internet. En aquest sentit, sí que la premsa, com a cada país, la premsa està controlada amb alguna empresa gran o amb alguna partia de política, però a través d'internet nosaltres tots podem expressar-nos liberament.
Del que dius, per exemple, hi hauria hagut potser més liberalització quan, va haver doncs, la perestroika i, clar, no hi havia tant accés a internet, per dir-ho
sí,
així.
No hi havia
internet. Hi ha hagut una regressió respecte avui dia, potser. O sigui que hi ha aquesta diferència de la llibertat que va haver-hi en aquell moment, que avui dia potser hi ha més mitjans, però hi ha més control també, d'una altra part.
Sí, però cadascú pot decidir quins mitjans pot llegir i on pot rebre informació. Tota la població, com a mínim, parla dos idiomes, a part de rus. Anglès, espanyol o anglès i francès. I tots mitjans en anglès i francès o espanyol també estan disponibles a Rússia.
El que si dius d'aquesta informació, el que desconec és la proporció dels 140 i alguna milions d'habitants de Rússia. Clar, quin percentatge de persones té accés a aquesta informació, coneixement i diversos idiomes?
La gent que busca.
La gent que busca. I la gent potser que és més propera també a nuclis
sí,
urbans, també.
Sí, també hi ha la gent que no té internet encara, però si algú busca, trobarà. Mm.
Sí, això d'Istanbul, aviam una miqueta com acaba, no diré com acaba la història.
Sí, esperem perquè tots, sí.
Bueno, jo crec que Rússia ja i ara per absolutament des del desconeixement, perquè és un dels països que no conec, però ja sabem pel tamany, no? Pel tamany. No, sí, és com parlem d'Europa. Bueno, clar, és que Europa no és el mateix Portugal que Grècia ni Noruega que Espanya, no?
No, més Moscou és com 8 Barcelones.
No, per això et dic, aleshores, vull dir, clar, a vegades no, parlem de Rússia com un tot un ent, quan realment és un nen com a país, però amb lo gran que és et pots trobar de tot, no? Aleshores, jo crec que la informació que tenim aquí ens ve totalment esbiaixada, i és el que comenta la Irina. Normalment els grups d'informació doncs tenen el seu biaix, no? O per control polític o per control d'algun grup que té alguna... I això a Espanya és molt fàcil de veure, no? Si agafes Antena 3 o agafes els altres, i això és molt fàcil. I, o els diaris, La Vanguardia té una tendència, El País en té una altra i El Periódico en té una altra, i al final això és molt fàcil de trobar. I això doncs fa que moltes vegades la informació que nosaltres tenim en aquest cas de Rússia ens ve totalment esbiaixada, almenys aquesta és la sensació que tinc jo, i per això et dic, parlo des del meu desconeixement. I en quant a la situació de la reunió de Turquia, com també la informació, almenys que la que m'arriba a mi, també crec que està totalment esbiaixada i orientada cap a un costat, doncs a mi m'agradaria que passés el que comenta la Irina, però jo, la meva sensació és que no anirem per aquesta línia, per desgràcia, però aquesta és la meva sensació, et dic, i tant de bo m'equivoqui, però almenys per la informació que ens arriba i tal com ens arriba, jo ho veig complicat.
Sí, avui és evident que no s'acabarà, però potser hi haurà el primer pas.
Tant de bo, sí. Tant de bo.
Bueno, tant de bo s'entenguin avui a Istanbul i aviam com evoluciona aquest conflicte, que ja fa 3 anys que està vigent, a part de Crimea i el Donbass, que ja porta arrossegant més temps també.
Sí, però aquí també pensem una cosa, que al final hi ha molts interessos pel mig. Nosaltres ens estem quedant bàsicament amb la part Rússia-Ucraïna, que podem discutir la història, que ja no és un tema que Déu me'n guardi ja de conèixer-me-la, perquè m'agradaria, però tampoc. Però després entres ja a totes les pressions que hi poden caure de tots els costats que tenen els seus interessos, no? Europa té uns interessos, sí. Estats Units té uns altres interessos, i aquí tothom està fotent cullerada. Xina té els altres interessos, i perquè al final, avui en dia, i és molt fàcil de dir, és a dir, Ucraïna sola, sense l'ajut, és una situació que s'ha acabat, però és que Rússia possiblement s'hagués quedat acordonada i no s'hagués pogut moure, també hagués tingut una altra situació, no? Per tant, vol dir, aquí tothom està fotent cullerada perquè tothom té interessos. Estats Units té interessos, Xina té interessos, dic, Europa té interessos, i al final, en aquest cas, dins d'aquest taulell d'escacs, l'estratègia no és tan unívoca de dir, hosti, que fàcil veig la jugada, sinó que aquí tothom està intentant moure alguna fitxa, no?
Parlant d'un país proper que, bueno, ara està en una situació, jo diria, més desesperada que d'altres, Estats Units hi van també intervenir, Rússia també hi va intervenir, Afganistan, dius, si Afganistan tingués petroli, terres rares i altres coses, potser la situació seria diferent, també.
Sí, o Iraq, per exemple, hi havia un conflicte enorme a aquesta territòria.
Sí, però aquí tornem al mateix. Els que no coneixen la història tenen tendència a repetir-la. Afganistan és una zona, perquè no com a país, sinó com a zona, que ha estat en guerra des de in secula seculorum. És a dir, jo crec que períodes llargs de pau no n'ha tingut mai, no? Per conflictes tribals, conflictes ètnics... I aleshores, quan alguna de les potències, i llama l'X, que m'és igual, intenta fotre cullera d'allà, normalment acaba sortint esquilmada. Rússia li va passar en el seu moment, després entre els Estats Units també ha sortit igual, i és un conflicte que té molt difícil solució, perquè històricament no s'ha pogut solucionar mai, no? Aleshores, quan tens una visió occidental, i en aquest cas occidental estic posant tant Europa com Estats Units com Rússia, vull dir, per posar el PAC, tot i que Rússia és meitat i meitat, no? Té la part asiàtica, quan tu intentes posar una visió occidental en territoris on la visió occidental no hi té cabuda, i això és aplicable també a Àfrica, en molts escenaris, doncs el conflicte jo crec que no té solució en aquesta via. La solució no signa serà, però amb la típica solució estàndard de me aplico este modelo perquè funciona en, no sé, perquè ha funcionat a França, ha funcionat a Espanya, en aquests països no funciona, i l'exemple és Iraq, no ha funcionat, Síria no ha funcionat, Iran no va funcionar, Afganistan no funciona, i això podríem anar posant tics en un de països, Líbia, Líban, vull dir, podem anar marcant Sudan, Congo,
Pakistan,
no, per això dic, sí, és que és això, no, que a vegades intentem trobar l'antibiòtic a una malaltia i vol estar aplicant l'antibiòtic quan no toca.
Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Irina Rybalchenko i l'Enric Sorribas amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat. El món es sacseja. Et donem una brúixola.
Creant Crèdit Andorrà t'apropa la 36a trobada empresarial al Pirineu. L'empresa davant del nou ordre mundial. El 12 i 13 de juny a la Seu d'Urgell parlem de geopolítica i d'experiències empresarials d'èxit. Inscriu-t'hi abans del 30 de maig a trobadaalpirineu.com. 36a trobada empresarial al Pirineu amb el patrocini de Creant Crèdit Andorrà.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Irene Rivalchenko i l'Enric Sorribas. Bé, després d'aquesta, diguem, part on hem fet una part de geopolítica, també tornem al Principat. Sort que nosaltres tenim caldea, no tenim terres rares, ni petroli, ni res, o sigui que interessem els turistes i ja som molts que tenim. Parlant de turisme i de sector de serveis, bé, entre el Consell Econòmic i Social hi ha, doncs, bons auguris i bones sensacions per modificar les lleis, per representar el treballador, respectar el treballador, que quan es facin comitès d'empresa o representació sindical la persona sigui més protegida. Bé, anem cap a apropar-nos una miqueta a un model equivalent potser a França, a Espanya i altres països també d'aquests posicionament de persones dintre l'empresa, per dir-ho així, que tenen un doble rol.
Sí, passa que aquí és un problema de dimensió, no? Aquí hi poso l'exemple d'Espanya, que és el que més conec. Els sindicats tenen pes en empreses grans, no? En una empresa petita el sindicat normalment hi té poc joc, no? Perquè en una empresa de 15 persones, 20 persones, el sindicat perd la raó de ser, perquè al final és una relació molt, molt directa, no? En una empresa gran el sindicat té molt de pes. Aquí a Andorra la major part del teixit empresarial són empreses petites i, si m'apures, diguem-ne mitjanes, on el pes del sindicalisme és més justet. El sindicalisme el podries aplicar, no sé quantes empreses del país, però no serien gaires, i ha que saber si això realment dona joc a poder influir o en l'elaboració de lleis o en la protecció de determinats moviments o la cabuda dins d'una empresa, no?
O sigui, diguem, l'històric sindicalisme, per dir una manera, cerca, si mirem, dius, hi ha països que han tingut més, ara penso en Polònia, per exemple, doncs Solidarnosca va ser de sindicat, per d'una manera, a partit polític, a Lech Walesa president. Clar, amb una altra dimensió aquí a Andorra no té res a veure la cosa, i és el que diu l'Enric, no? No és així.
Sí, sindicat és com una eina de lobbisme i funciona pels països grans. Però aquí a Andorra crec que potser no fa falta tant.
El que sí, a vegades, Irene, amb persones, quan parles sindicat, és una miqueta com si treus la creu davant del dimoni o una cosa així. O sigui, es diabolitza una miqueta, no?, la paraula sindicat.
No, jo no veig aquesta paraula demonitzada. Mm. És a dir, que per mi sindicat és com un grup de és un grup de la gent que resisteixen pels mateixos interessos.
Sí, ja, potser tu per visió, però és cert que a vegades a Andorra la gent quan dius, oh, no, un sindicat, ja, ostres, és sorprenent. El que sí, per exemple, hi han hagut les eleccions del comitè d'empresa, al SAS, hi havia doncs dos llistes, una que tenia més una tendència sindical que una altra, ha sigut, doncs, perquè clar, al SAS són 1.000 i escaig persones en total, doncs ha sigut la llista que tenia menys representació sindical que ha sortit electa. També potser és una lectura de la realitat de com funciona un sistema amb unes persones que tenen ganes d'alçar la veu per als companys.
Sí, podria ser.
Tu com veus això del SAS,
sí,
Enric?
No, jo crec que és el que et deia, és una empresa, un col·lectiu, val? De 1.000 persones, i aquí és on sí que realment tenir algú, no? o alguns que facin de veu o de portaveu de la situació que hi pot haver, doncs per mi té molt més sentit. I aleshores, si és un col·lectiu que se sent, en aquest cas, maltractat, no? I que a poc a poc s'ha anat generant un run-run o un rerefons de molt de pes, doncs té lògica que la llista que més reivindicativa, en aquest cas, o que té més persones dins d'aquest entorn reivindicatiu, funcioni aquí dins, no? Aleshores, per mi això té aquesta lectura d'intentar millorar condicions, a més amb un col·lectiu que tots som conscients de que és molt important, però que és com Santa Bàrbara, no? Que te'n recordes quan trona. Doncs, bueno, doncs en aquest cas passa el mateix, no? I que a poc a poc, doncs, i això, i ara parlo d'altres països, no? També passa, per exemple, a Espanya, no? Amb el sindicat de professorat, no? D'educació. Doncs també, per exemple, doncs, és un col·lectiu que se senten maltractats en el sentit... Bueno, aleshores, doncs, normalment, les llistes més reivindicatives, barra belicoses, o, doncs, són les que tenen més pes, no? I això, doncs, per mi té aquest sentit, no?, en aquests col·lectius.
Del que diu l'Enric, Irina, va ser la llista d'Eva Font, que és infermera d'urgències, que ha sortit doncs, amb més vots. Com dèiem abans, que aquí a Andorra ens coneixem tots, potser també això ha influït a la decisió dels companys a votar per aquesta persona i els que composaven la llista, que no pas, diguem, en altres casos, que és més un programa i altres coses, no?
Podria ser un bon exemple, sí.
Bueno, veurem, aviam què poden tenir en aquest comitè d'empresa. Una cosa que parlàvem justament de salut, doncs s'ha pogut doncs, acabar de lligar la donació d'òrgans i amb un primer pas amb la donació de còrnea. Aquí a Andorra doncs, hi ha en previsió de poder fer doncs, unes 20, de moment aproximadament, bueno, i és un primer pas que estàvem una miqueta fora de, no de joc, però fora de la línia de tònica de donació d'òrgans, més ben dit.
Sí, jo crec que això és un pas molt important d'entrar en aquesta roda, no?, en aquest circuit de donants. Jo crec que dins de les possibilitats que tingui tothom, i això sí que jo ara a nivell particular ho recomano, perquè pots ajudar molt a la gent que ho necessita, no? I un cop tu ja no ho necessites, i siguem bàsics i simples, no? Doncs tot el que puguis ajudar a gent que ho necessiti crec que és un punt a favor, i aleshores doncs, que no tinguem tanta dependència exterior amb aquestes coses, no? Perquè al final has d'anar a buscar un mercat o el país veí, no? De dalt o de baix, doncs home, que puguis en alguna part d'això doncs, ser suficient o autosuficient, crec que és molt important.
Jo tinc una altra diferència del tema de salut. Ahir vam convidar un científic a la nostra redacció i ens va explicar que ara està en una aplicació per digitalitzar tot el sistema sanitari. És a dir, que la idea és que cada persona podrà s'inscriure a qualsevol metge, podrà rebre tots anàlisis, és a dir, que des de casa podrà gestionar tot el tema de salut i tot estarà confidencial. Això em sembla que és molt bona idea i ja veurem si podrà realitzar.
Del que dius, clar, hi ha la sensibilitat de les dades de salut, que on les poses, com les poses, quin accés, vist, diguem, que malauradament avui dia la seguretat digital és potser la més gran preocupació per a empreses, governs i altres coses, perquè, clar, tenim un abast d'informació amb un nivell de seguretat no forçament sempre el més adient.
Sí, la seguretat és superimportant en aquest sentit. Però, d'altra banda, també estem parlant de com serà fàcil gestionar el tema de salut i no fa falta cada vegada anar al metge per saber els resultats dels anàlisis, per exemple. Tu pots llegir tot amb el teu ordinador des de casa.
I després hi haurà potser la part també de poder interpretar fins a un cert punt el que tu tens d'informació, perquè sabem que la medicina té el seu llenguatge i a vegades, doncs, els metges, quan fan un informe, fan servir la paraula doncs, adequada i molt tècnica, que si la vols també la pots plasmar amb una construcció de frase més entenible per, diguem, una persona que no té el nivell d'estudis, no? Que et dius, bueno, això és tal, no? Dius, molta gent, agafo l'exemple, no? L'àcid acetilsalicílic, dius, vale, molt bé, és una aspirina. Dius, molt bé, dius, perfecte, dius, però dius, no pots dir que és una aspirina?
Sí, però si parlem dels números, per exemple, anàlisi de sang, són números de leucòcits, de tot. I si veiem un problema, anirem al metge. Si no veiem un problema, no anirem.
Sí, tu vols dir els llindars una miqueta mínim màxims, sí. I, bueno, això pot ser una molt bona cosa, per també potser no anar al metge per res, per dir una manera.
Sí, jo crec que això és important, el racionalitzar el sistema és important. Jo, per exemple, si us en recordeu, fa cosa de 2 setmanes hi va haver l'apagada, no? Vaja. Sí. Jo tinc un amic que és metge i a més es va recomanar que, si us plau, la gent, doncs, si no era per emergències i urgències, doncs no anés als hospitals perquè tenien la casualitat que tenien, no? I ella diu, clar, diu, doncs, com sempre, diu, es va col·lapsar urgències. Diu, però per casos que dius, escolti, no cal, no? És que no m'ha trencat una ungla, però escolti, doncs, igual no cal que vagi el metge, no? Per això vull dir que al final jo crec que el perfil hipocondríac, en aquest no el canviarem, i llavors el que sí que s'hauria d'intentar educar a realment, doncs, valorar quan has d'anar al metge, i que el metge aleshores sí que podrà ser molt més eficaç i molt més eficient, perquè realment estarà per quan ha d'estar, no? I no per quan a mi em faci mal l'ungla, no?
Del que dieu és cert que el sistema que nosaltres tenim sanitari en podem estar més que contents, malgrat que, bueno, no sempre, diguem, hi ha una disponibilitat al 100% o de les especialitats que volem i tenim que anar a Barcelona, però, bueno, o a Tolosa o a un altre lloc, se té d'entendre que per la població que som no pots tenir tots els recursos tampoc a l'hospital, però hi ha gent que li costa potser una miqueta dir, no, és que jo vull tenir tot i al cantó de casa.
No, per primera, perquè no és eficient. I ara això ho podem plantejar des de la vessant econòmica. És a dir, tu no et pots dimensionar sempre per un màxim. Perquè si dimensiones per un màxim, durant molt de temps estarà un recurs ociós, i el recurs ociós costa calés, no? Aleshores, jo crec que t'has de dimensionar per el que seria una situació mitja, i tot allò que surti de la situació mitja, doncs, evidentment, tenir acords o convenis que et permetin utilitzar-ho. Jo crec que si d'alguna cosa Andorra pot estar satisfeta i orgullosa del seu sistema sanitari. Jo crec que és molt bo. Jo crec, no conec tots els que... Però dels que jo conec, jo conec uns quants, jo posaria dins del pòdium, segur. Segur.
Fa falta un altre hospital, potser, perquè només tenim un i fa temps hi havia... També vam tenir només un hospital i la població ara és molt més gran. I això provoca un problema quan la gent necessita esperar una cua per anar a un metge que necessita.
Sí, això és cert. És a dir, això estava dimensionat en un volum de gent, ara són molts més, i també això et passa amb especialistes, no? Que en determinades especialitats doncs et toca fer cua. Però, bueno, però aquí hi ha dos lectures, no? Per què no ve un especialista aquí, o igual, doncs perquè igual econòmicament no li interessa, perquè les condicions no són bones, que això, aquest és un escenari que pot passar, i tornem al que dèiem abans, el salari mitjà i el salari medià, no? I així enganxem a l'inici. I després també s'ha de fer una lectura a llarg termini. Un hospital no es construeix avui per demà, per tant, has de planificar, dir, bé, molt bé, on volem arribar, no? En un escenari de 5 anys o 10 anys o 20 anys, més igual, i dimensionar-te en aquest escenari futur. Saps que durant un temps potser estaràs sobredimensionat, però en un escenari de mig llarg termini estaràs on has d'estar, no? Jo crec que això és important.
Bueno, el que dius tu, Irina, sí que és cert que hi ha una part de terreny al cantó de l'hospital que està previst per fer una ampliació. Potser ja en un primer temps hi haurà una extensió de l'hospital actual abans que arribem potser a un moment que en tinguem dos.
Sí, o, no sé, és que ara hi ha una oportunitat per la gent qui paga una assegurança extra, aquesta gent pot anar a qualsevol consultació a Barcelona, per exemple, amb la cobertura d'assegurança. És a dir, que tenim cobertura de la CAS i una cobertura extra que permet anar a qualsevol metge a Espanya o a França.
Sí,
si no m'equivoco.
Sí,
no
sé. una complementària, això l'Enric em podrà més que donar ampli. Això és cert que, diguem, la part complementària, doncs, persones la tenen, altres que no la tenen. El que també, molt bé nosaltres per al nostre sistema de salut, és els convenis que tenim i les a part de convenis, relacions que hi ha també amb altres clíniques, que sigui, doncs, tant a Barcelona com a França.
Sí, això és el que deia jo, que la dimensió que està feta és per una utilització mitja o d'un volum freqüent de determinades malalties, i aquelles que requereixen o d'una inversió molt gran o que són molt més rares, per dir-ho així, doncs tenir un conveni, perquè a tothom li surt molt més a compte, no? Ara, per exemple, bueno, hi ha una maquinària que es diu Da Vinci, no? Que és un robot que fa coses, clar. Per què no tenim un Da Vinci aquí a Andorra? És que aquí a Andorra igual el Da Vinci aquest no l'amortitzaries mai, no? I a més són màquines que requereixen d'una millora constant i un canvi constant, i clar, aquí es fa una inversió de, no sé, igual de 30 milions d'euros, no? I després no l'amortitzaràs mai. Bueno, doncs jo crec que aquesta visió que s'ha fet molt pragmàtica d'arribar a convenis amb tant a dalt com a baix, no? El nord i el sud, jo crec que ens ajuda molt com a país.
És el que podríem dir, tenir un superferrari al garatge per no fer-lo servir tampoc no té cap sentit. Bueno, veurem una miqueta aquest redimensionament o aquesta ampliació de sistema sanitari de salut com anirà en el futur. Una cosa que es fa per, doncs, la gent que té necessitats i altres, la cursa de la dona, hi ha un repte de 950 participants, a la base es va iniciar contra el càncer de mama, cada any doncs, també hi ha un missatge complementari a l'inici, bueno, 950 és una xifra ja més que respectable, diem, de públic.
Home, de participants, tenir 950 ja és un volum important, i més trobar el mateix, en un país on fer una cursa implica unes restriccions importants de mobilitat. I aleshores jo crec que és una xifra molt important, i a més aquí barreges dos factors, no? La part social, que crec que és molt important, i després també la part individual, tant de participació com de salut. Per tant, jo estic totalment a favor d'aquests esdeveniments.
Sí, estic completament d'acord, sempre participo, perquè a mi personalment em dona molta energia participació en aquests tipus d'esdeveniments.
Bueno, cert que és un moment de trobada també, el ser no competitiu t'ho vas a passar bé, també hi ha aquesta part, no, Irina?
Que... Clar, i tant, perquè a mi m'agrada fer esport.
15 de juny que faci bon temps. O
sigui, sí, esperem.
Podem dir així, sí, perquè si el dia porta aigua, dius ja no...
Anirem amb paraigües.
Bueno, amb... Quan tens un repte tan personal com esportiu, a vegades la climatologia no és el que et fa l'adversitat.
No és tan important, sí.
No, i a més, jo penso que el ploure, i bueno, jo a mi també va fer esport, jo crec que és més un tema de fred. Perquè si fa calor i plou, al final ho agraeixes. El problema és si fa fred i plou, que ara sí que ja és... ja genera aquell... igual, saps? Sí, jo m'ho plantejo. Però no, si fa bon temps que et plogui... O, bueno, jo crec que això al final és... està prou bé. Almenys jo et dic, jo com a practicant d'esport, a mi la preocupa més, en aquest cas, combinar fred i pluja que no solament la pluja.
Bueno, veurem si fa bon temps. Una cosa que, bueno, aquí tant li fa si fa bon temps o mal temps, l'altre dia hi havia un debat, però hi havia un article que comentava que fer de client misteri hi havia un buit legal sobre la remuneració i la cobertura. Dius, clar, dius, a moltes empreses interessa, doncs, de ser client misteri, dius, però clar, dius, no hi havia dintre del paraigües, diguem, legal, cap terminologia per aquestes persones que ho feien, que evidentment no és una feina, diguem, de 8 hores, no? És, clar, és una miqueta sorprenent que estem fora del marge de la llei, per dir-ho així.
Bueno, jo que conec de les empreses, moltes vegades les que em fan això, el famós mystery shopping aquest, jo les que conec ho feien des de baix. És a dir, tu les contractaves i el servei et venia de baix, precisament perquè a baix sí que és una figura que està contemplada i forma part del que són aquestes empreses de control
de qualitat
i de mercat i de marques. I aleshores, doncs, una de les eines que tenen és el mystery shopping i s'aplica de manera força comú. I el problema és aquest, no? Que si no tens una normativa i estàs en el llim, doncs, bueno, és... Però vaja, jo et dic, jo els casos que conec són empreses que s'han fet des de baix.
Mystery Shopping, Irina, com ho veus? Que dius, clar, és una cosa que per moltes empreses sí que interessa una miqueta, que aviam com t'atenen, és una percepció, diguem...
I què és això exactament?
Això, de fet, és el tu demanes a un particular, per exemple, que té una miqueta de temps lliure, doncs mira, tens que anar a una botiga i doncs mirar l'atenció que tindrà el venedor amb tu, el consell que et donarà, el preu, les propostes, i tot això té una graella de notació una miqueta en plan Google, com tu poses estrelletes quan vas a un restaurant.
És com
o
una investigació?
Sí, és un... Sí. Exacte, exacte. I aleshores, clar, Suposem que aquesta persona doncs, cau al carrer anant-hi, es fa mal, té un accident de cotxe o mil coses, no hi ha buit jurídic de cobertura d'aquesta persona aquí a Andorra per als que ho fan, no? Dius, és curiós, no? O sigui que estàs, si ho fas, estàs una miqueta al marge de la llei.
Sí.
Bueno, veurem si hi ha això, el legalitzador, o si fiquen al Consell i dir, pues mira, si hi ha empreses que ho desenvolupen també aquest servei, potser, aquí a Andorra, qui sap?
Jo crec que, tornem al mateix, és un tema de dimensió. Aquí ens coneixem tots, aleshores, segons has d'agafar algú que sigui desconegut, perquè si saps que és algú que habitualment fa de shopper, no? De mystery shopper, al final ja li faràs un tracte especial per cada bé a la foto, i tu com a empresa t'interessa conèixer la realitat, no? Que et vingui algú que no coneixes, aviam com el tracta, o el teu operador, o el teu front office, o el teu back office, no? Suponem que en aquest cas fos una altra casuística. Jo per això et dic, jo els casos que conec sempre s'ha fet des de gent que no és de país, i així doncs et dona aquesta certesa de que el tracte és en principi molt més real, no? Que no algú que sàpigues que fa això.
Bueno, veurem una miqueta com evoluciona aquest perfil. Tu, Irene, que ets la directora del periòdic, avui en tema del dia de dades de Departament d'Estadística, dèieu que la inversió estrangera, per informacions que teníeu, immobiliària, augmentava fins al 48%, 378 milions d'euros.
Sí, és a dir que la llei no funciona.
No, és el que anava a dir, o sigui, si per al misteri això, per estar fora de l'àmbit de la llei...
Sí, és a dir que Andorra està a tope, com un país super atractiu, i no funciona la llei del govern. El govern volia fer restriccions, però la gent continua arribant.
Sí, perquè és el doble de les altres inversions, que són de 150 milions d'euros. Dius, caram, dius, això es fa una llei i no funciona, i a més les derives donen port a altres, no?
Per dir-ho així. Sí, aquests números provoquen creixement dels preus d'habitatges.
També.
Sí, aquí, aviam, és com tot, no? Fas una llei amb una intenció i et surt tot el contrari. Aquí el que s'hauria de fer seria revisar la llei, perquè igual, bueno, segur que la llei no va estar ben formulada, no? O els escenaris que es van plantejar no són els que al final han acabat passant. Però és el que diu la Irina, Andorra està ara absolutament en una situació de demanda brutal, i això té unes derivades força importants en el tema habitatge i després en la resta de la població, no? Perquè d'alguna manera aquesta gent que ve està expulsant a gent que està al país, i això pues, bueno, pot fer que la balança al final s'acabi desequilibrant del tot.
Sí, fent una relació amb l'habitatge, dèiem que aquesta inversió estrangera, com deies tu, Irina, no funciona, amb això en correlació repercussió sobre l'habitatge. L'altre dia la ministra Marçal deia busca una solució consensuada que permeti aixecar les pròrrogues als lloguers del 2027. Dius, si la llei d'inversió estrangera no ha funcionat, dius, si ha sortit al revés, dius, la de les pròrrogues, et dius, a mirar-ho dues vegades amb lupa, potser, perquè si no te sap potser pitjor el remei que la solució.
Bueno, és que tampoc pots anar, jo crec, legislant a base de pròrrogues. Jo crec que és de sentar-te, analitzar profundament, intentar d'alguna manera no estar influenciat pels lobbies, perquè també en aquest cas doncs, tens lobbies de dreta i d'esquerra que et poden afectar la teva analítica, i intentar fer una solució real. El tema de l'habitatge d'entrada no té una solució a curt termini, és impossible, és el que dèiem abans, no? T'has de plantejar on vols estar d'aquí a un cert temps i fer coses perquè en aquest escenari hi vagis arribant, i això és a poc a poc. La solució jo crec que no pot ser el anar limitant els lloguers indefinidament, perquè ara pots arribar en l'altre extrem de tu com a propietari no podràs pujar i no podràs invertir en una vivenda, i la vivenda aquella acabarà caient, o preferiràs que es caigui la vivenda perquè no podràs d'aquí, i en el moment que tu aixequis o posis llum verda, allò serà un festival i acabaràs encara fotent més gent al carrer. Per tant, jo crec que requereix una anàlisi molt, molt, molt profund, i la solució jo la plantejaria molt més a mig llarg termini que no com a solució immediata.
I per què la gent continua a invertir a Andorra? Això és molt bona pregunta. Perquè potser Andorra és un país amb potencial i la gent estrangera veu aquest potencial, que d'aquí potser 10 anys Andorra estarà no vull dir com Mònaco, perquè no estarà com Mònaco, però potser estarà un país molt, molt, molt més atractiu.
Bueno, de Mònaco ens faltaria el port i el Gran Premi de Fórmula 1, i això ho tenim complicat, no? per dir-ho així.
I els accessos.
I els accessos i
infraestructura.
I una connexió ferroviària, per dir-ho així. Hi ha molta cosa, no? Bueno, Enric Sorribes, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí.
Moltes gràcies.
Irene Belchenko, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Gràcies.
Bon cap de setmana. Us dic fins la propera. I bon cap de setmana a vosaltres. Gràcies per haver-nos escoltat avui i us dic fins dimarts per la propera tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.